Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 11 de novembre de 2011, la Comissió Europea alerta d'una nova recessió a l'eurozona i revisa a la baixa la previsió de creixement. Per Espanya ha rebaixat el 0,7% aquesta previsió de cara als dos propers anys, és a dir, una dècima menys del que es preveia per aquest any i 8 menys del que s'havia previst per al 2012. La Comissió també ha revisat a l'alça la taxa d'atur, dada molt preocupant. Preveu que se situï en el 20,9%. A més, l'executiu comunitari pronostica que Espanya arribarà al 6,6% de dèficit aquest any, 6 dècimes per sobre de l'objectiu marcat. Són unes previsions preocupants que conviuen amb la tensa situació de la zona euro i d'Europa en general, amb Itàlia i Grècia com a punts de referència d'aquesta crisi econòmica i política. Avui es viurà a Itàlia el principi del final de Berlusconi, amb Mario Monti, que ja és acceptat pel mateix primer ministre actual, com el seu substitut. Hi haurà una votació econòmica al Senat que marcarà aquest principi del final. I a Grècia ja hi ha primer ministre, és Lucas Papadimos, que ha demanat un esforç més al país. Tot plegat un cúmul de coses que també estan coincidint en el temps amb la campanya electoral a Espanya i amb una previsió de canvi i alhora d'incertesa. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció, el Ramon Castelló en els esports i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. També es desaccelera l'economia catalana. Entre el juliol i el setembre es va registrar un creixement del 0,1%, exactament la meitat del segon trimestre de l'any. La inflació, l'atur i la feble demanda interna expliquen aquest retrocés, segons la Generalitat.
I Angela Merkel va negar ahir el rumor sobre la creació d'una Europa a dues velocitats. La cancellera alemanya va corregir el comentari en què deia que després de la situació d'Itàlia és el moment de fer canvis profunds a la Unió Europea.
La banda terrorista ETA, en una entrevista que publica avui el diari Gara, dos portaveus seus descarten formar part d'una negociació política i també es mostren disposats a adoptar compromisos i a desarmar-se.
I després de la polèmica que s'ha desfermat, el PSC ha fet marxa enrere i ha retirat a petició de la candidata Carme Chacón l'anunci on es recreava la mort d'un pacient en un hospital per criticar les retallades a la sanitat pública. Tot i això, encara hi ha acusacions creuades entre Carme Chacón i Josep Antoni Duran i Lleida sobre les retallades en salut.
I en esports, amb la perspectiva d'un cap de setmana sense Lliga de Futbol a Primera Divisió, destaquem que el Barça Rigal ha superat el Montepaschi de Siena per 92-75 i ja és líder en solitari del grup D de l'Eurolliga, amb tots els partits guanyats. En altres enfrontaments, Caja Laboral de Vitoria i Real Madrid van perdre. La Comissió Europea, com us dèiem, ha rebaixat les previsions de creixement per a Espanya i pronostica per al nostre país l'incompliment de l'objectiu de dèficit.
L'impacte de la crisi del deute, també la desacceleració de l'economia mundial, els ajustos al sector públic i el procés de desendeutament de famílies i empreses és el que ha fet retallar la previsió de creixement per a Espanya de la Comissió Europea fins al 0,7% del Producte Interior Brut tant el 2011 com el 2012. La debilitat del creixement provocarà més que s'endarrereixi fins al 2013 la creació de llocs de treball, però ni el 2013 la taxa d'atur caurà per sota del 20% de la població activa.
L'economia catalana també ha baixat el ritme de creixement en aquest tercer trimestre del 2011.
Concretament, les dades elaborades pel Departament d'Economia mostren una desacceleració perquè el creixement ha estat inferior al del segon trimestre. Entre els mesos de juliol i setembre, el creixement va ser del 0,1%, mentre que el segon va ser del 0,2%.
enmig d'aquesta crisi d'àmbit europeu. Itàlia comença el compte enrere pel final de l'era de Silvio Berlusconi. Avui al matí es votarà al Senat la llei de pressupostos amb les esmenes imposades per Europa.
Es preveu que el cap de setmana quedin aprovades ja les mesures d'estabilitat marcades per l'eix franco-alemany, que han de servir per calmar els mercats i també l'economia italiana. Després d'això, Berlusconi plegarà i donarà pas a un govern de transició que molt probablement encapçalarà l'economista Mario Monti, excomissari europeu per a la competència i exassessor també del grup d'inversió Goldman Sachs.
I l'exvicepresident del Banc Central Europeu, Lucas Papadimos, serà el nou primer ministre de Grècia.
El president Karolos Papoulias li ha encarregat oficialment la formació del nou executiu que ha d'aplicar el pla de rescat i preparar les eleccions probablement per al 19 de febrer. Papadimos, de 64 anys, ha assegurat que no li han imposat condicions per a la formació del seu gabinet i ha demanat als grecs un esforç per superar la crisi.
Amb tot aquest escenari, la cancellera alemanya Angela Merkel rebutjava ahir el rumor sobre una possible escissió de l'eurozona que Berlín i París, segons informacions de premsa, haurien estat estudiant aquests dies. Segons Angela Merkel, Alemanya només té un objectiu, que és estabilitzar l'eurozona tal com és ara. Notícies breus de casa nostra. La policia ha detingut un home a Girona per la mort de la seva filla de menys de 2 anys.
El pare hauria decapitat la nena mentre un altre dels seus fills, una altra nena de 6 anys, també era al domicili. Després el detingut va trucar al telèfon d'emergències dient que la veu del dimoni li havia ordenat matar la seva filla petita i que l'havia decapitat al llit. Això va passar ahir al migdia.
L'obra social de la Caixa posa a disposició 3.000 pisos amb lloguers que van entre els 85 i els 150 euros al mes.
Estan orientats especialment a famílies que per l'actual conjuntura econòmica tenen dificultats per accedir a un habitatge. L'objectiu del nou programa Lloguer Solidari és actuar sobre el cercle viciós que conformen l'elevat nombre de persones amb dificultats d'accés a un habitatge i de pisos buits, segons ha explicat el mateix director executiu de la Caixa, Jaume Giró.
I els trens de Rodalies Renfe, a la línia del Garraf, tornen aquest matí a circular per via doble després d'una avaria que es va registrar ahir.
La causa va ser concretament un tall elèctric. Hi va haver aquest dijous a la tarda. La falta de subministrament va deixar aquest tram en via única entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Garraf, sense servei entre 4:45 de la tarda fins passades ja les 8 del vespre.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. ETA torna a aparèixer públicament després de l'històric anunci del 20 d'octubre on deia que deixava definitivament la violència. Com ara fa uns dies, la banda terrorista s'expressa a través del diari Gara amb una entrevista en profunditat de 12 pàgines que es publica en l'edició d'avui.
Dos portaveus de la banda terrorista responen algunes preguntes que van formular-se després de l'anunci, com ara si pensava entregar les armes, i asseguren que el desarmament és a l'agenda. També diuen que estan disposats a adoptar compromisos i avancen que no demanaran asseure's a la taula de negociació política per resoldre el conflicte. ETA, en veu de dos portaveus, diu que la declaració del 20 d'octubre la veuen equiparable només a dos fets anteriors, la mateixa creació de la banda i la decisió de continuar la lluita armada després de la mort de Franco. Els portaveus de l'organització terrorista expliquen també que aquesta històrica decisió sorgeix d'un procés de reflexió no estructurat iniciat fa almenys una dècada i rebutgen que sigui fruit d'una derrota policial.
S'expressen també els dirigents d'ETA sobre el possible canvi de govern a Espanya i parlen també de les víctimes i de les claus del conflicte. Tot i que remarquen que no són insensibles a assumir que han causat dolor i patiment, els portaveus d'ETA defensen la seva activitat armada i consideren que la principal víctima del conflicte ha estat Euskal Herria.
Lamenten que sobre les víctimes hi hagi una gran utilització política i manipulació, estan en desacord amb la lectura que vol oblidar les claus del conflicte i assenyalen que hi ha múltiples víctimes i patiments generats per estats que continuen sense ser reconeguts. ETA afirma que el desarmament apareix a la seva agenda i que està disposada, com dèiem, a adoptar compromisos, subratlla, però que la clau dels avenços del procés està en la societat basca i en aquest punt concret ETA no estarà asseguda a la taula de la negociació política.
Entrem en crònica de campanya electoral. Després de la polèmica desfermada pel vídeo en què el PSC simulava la mort d'una persona per les retallades, a petició de la candidata Carme Chacón, com dèiem, aquest vídeo es va retirar ahir, L'anunci ha generat en les últimes hores tota mena de reaccions.
Tot i la retirada d'aquest polèmic vídeo, els socialistes no afluixen les seves crítiques a Convergència i ara demanen el cessament del conseller de Salut, Boi Ruiz. Carme Chacón va demanar que després del seu gest de retirar el vídeo, ara és la Federació Nacionalista, diu, la que ha de retirar aquestes retallades en salut.
L'espot és ficció, el greu és la realitat. I ara és Convergència i Unió qui ha de retirar les retallades a la sanitat catalana. I han de retirar aquest conseller que creu que la salut no és un dret, sinó un negoci.
I pel que fa al candidat de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida considera que no hi ha prou que el PSC retiri el vídeo sobre les retallades.
Que la senyora Chacón, durant 4 anys, ha parlat més amb la cabra de la Legió que no pas amb els ciutadans de Catalunya i no sap com està el nostre país. El que no sé és el que li ha dit la cabra, però sí sé que el que no ha fet és parlar en 4 anys amb els ciutadans de Catalunya.
I d'altra banda, el cap de llista del PP per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, li sembla una ocurrència sense credibilitat que Josep Antoni Duran i Lleida proposi un govern de concentració nacional donada la delicada situació econòmica. Fernández Díaz també ha assegurat que el PP mai acceptarà una possible Europa a dues velocitats com a una possible sortida de l'eurozona.
Canviem de qüestió. Els sous dels directius són els que han baixat més des del començament de la crisi, segons es desprèn d'un estudi titulat Evolució de les retribucions durant la crisi 2007-2011, elaborat entre el grup ICSA i l'Escola de Negocis EADA. Recull aquest treball les dades salarials de 80.000 treballadors d'Espanya.
En concret, la retribució mitjana d'un directiu el 2011 és de 72.800 euros, la dels càrrecs intermedis és de més de 37.000 i la dels treballadors de 21.600. Tenint en compte que la inflació acumulada d'aquests 4 anys és d'un 9,1%, els directius i els càrrecs intermedis han perdut un 3,1% i un 1,5% del seu poder adquisitiu, respectivament, mentre que els treballadors és l'únic col·lectiu que caputeja el temporal amb un lleuger increment de l'1,3%, tot i ser el col·lectiu més castigat per la destrucció d'ocupació.
Novament en plana internacional, el Suprem israelià ha desestimat el recurs presentat per l'expresident del país, Moshe Katsav, que el proper 7 de desembre començarà a complir condemna de 7 anys de presó per violació que li va ser imposada el març passat.
Tres jutges de la màxima instància judicial d'Israel han llegit un resum de la sentència sobre el recurs de Katsav contra la pena de presó per violació i altres ofenses sexuals comesos contra tres subalterns quan era ministre de Turisme i cap de l'Estat. Katsav s'ha mantingut estoic durant la lectura de la sentència, però ha caigut en la consternació quan els magistrats l'han condemnat per unanimitat.
Al Pròxim Orient continua la situació d'incertesa davant el diàleg per la pau. L'enviat dels Estats Units al Pròxim Orient, Dennis Ross, ha presentat la renúncia del seu càrrec, segons ha informat la Casa Blanca.
Ross, un veterà diplomàtic que ha col·laborat tant amb governs demòcrates com republicans, era la persona de referència sobre el Pròxim Orient en el mandat del president dels Estats Units, Barack Obama, i ocupava el càrrec des de l'any 2009. Segons ha dit ell mateix, Ross ha abandonat el càrrec perquè li va prometre a la seva dona que deixaria l'administració passats 2 anys.
La UNESCO ha paralitzat la seva activitat fins a finals d'aquest any arran de la decisió dels Estats Units de retirar els fons que destina aquesta agència en represàlia per l'admissió de Palestina com a membre de ple dret.
La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, anuncia la suspensió de tots els programes que té en marxa la institució fins al 2012 amb l'objectiu d'estalviar 35 milions de dòlars. L'aportació nord-americana significava el 22% del pressupost.
I una setmana després de l'atac que va deixar inutilitzada la redacció de Charlie Hebdo, el setmanari satíric francès que havia estat atacat, com dèiem, aquesta publicació ha tornat a sortir al carrer amb una portada on apareix un islamista i un dibuixant de la revista fent-se un petó amb el lema «L'amor és el més important, és més important que l'odi».
Des dels locals cedits pel diari Liberación, el director del setmanari francès, Stéphane Charbonnier, ha explicat que els atacs i les amenaces que han rebut la revista no els faran canviar la línia editorial. Charbonnier ha indicat que, tot i les dificultats, la publicació no ha volgut aturar la feina perquè considera necessari continuar la seva tasca de tractar l'actualitat de manera satírica i sense tabús.
I el comediant nord-americà Billy Crystal ha anunciat que ha acceptat presentar novament la cerimònia de lliurament dels Oscars. Crystal substituirà l'actor Eddie Murphy, que hi havia renunciat aquesta mateixa setmana després de la sortida del productor de l'esdeveniment i amic seu Brett Ratner com a conseqüència d'uns comentaris homòfobs que havia fet.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Completem el nostre repàs de cada dia. Aquesta setmana s'ha presentat la campanya del Gran Recapte, que posaran en marxa aquest mateix mes, a finals de mes, concretament la Fundació Banc dels Aliments i l'Obra Social de la Caixa. Les dues entitats fan una crida a la societat catalana perquè col·laborin els dies 25 i 26 en el Gran Recapte de Productes Alimentaris. Amb l'objectiu d'aconseguir 800 tones de menjar per destinar-les als més necessitats, més de 7.000 voluntaris estaran distribuïts pels 600 punts en mercats i supermercats de tot Catalunya. El president del Banc dels Aliments de Barcelona, Antoni Sansalvador, s'ha mostrat en declaracions a Ràdio Estel molt optimista de cara a assolir els grans objectius de la campanya, sobretot la quantitat de menjar.
Jo crec que és viable, perquè mira, vam fer una mica de balanç i vam dir, si amb tants punts de recollida hem fet tant, fem una proporció. Però, a més, també el coneixement i la difusió que ens esteu ajudant vosaltres a fer fa que hi hagi més persones que contribueixin. Hem d'anar per feina perquè, si ho volem, començarem a donar xifres, que si són 1.500.000, que si són 500.000, que és realitat, les xifres et fan despertar. Però no podem passar-nos el dia rondinant. Els governs han de fer la seva obligació, però la societat civil cada vegada, amb aquest tema nostre i amb tants d'altres, de salut i així, s'hi ha d'anar comprometent.
Recordem que 1.500.000 de catalans no tenen accés a l'alimentació mínima per sobreviure. El Gran Recapte del Banc dels Aliments, a més dels punts de recollida dels dies 25 i 26, inclou punts també de recollida en moltes escoles durant la setmana del 21 al 25. Per més informació es pot trucar al 93 346 4404 o entrar al web bancdelsaliments.org.
I l'editorial Claret acaba de publicar el llibre El camí obert de Jesús, de José Antonio Pagola. Aquesta obra, que recull alguns dels comentaris dels textos dels quatre evangelis publicats per l'autor, està redactada per ajudar a entrar en el missatge i també la persona de Jesús, tot centrant la fe en el seguiment de la seva persona, partint de la idea que els cristians de les primeres comunitats se sentien més que res seguidors de Jesús. José Antonio Pagola, un sacerdot basc de 74 anys, que va ser vicari general de la diòcesi de Sant Sebastià, ha estat professor de Cristologia a la Facultat Teològica del Nord d'Espanya, amb seu a Vitòria, i actualment és director de l'Institut de Teologia i Pastorada de Sant Sebastià. Des de fa 7 anys es dedica a investigar i a donar a conèixer la persona de Jesús. Pagola ha escrit diverses obres de teologia i pastoral sobre Jesucrist i molts el consideren un referent en el pensament lliure dins la teologia catòlica.
I el portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, va anunciar ahir que el papa Benet XVI prepara un viatge a Mèxic i a Cuba a la primavera de l'any vinent. Lombardi va dir que havia encarregat als nuncis d'aquests dos països la preparació d'aquest desplaçament. Passen 2 minuts d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa: La Vanguardia, més atur al 2012, en referència a les previsions europees sobre Espanya. El Periódico, dividits per l'euro sobre la cimera del desembre, que ja es comença a preparar. El Punt Avui, més tisora europea, també en l'àmbit continental. I el diari Ara obre amb el comunicat d'ETA, titula ETA disposada a entregar les armes.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País, que titula Espanya incomplirà els objectius de dèficit si no aplica encara més ajustos. El Mundo, la Unió Europea, ens exigeix, diu, un ajust igual a les pensions de 3 mesos. L'ABC, amb una fotografia d'Iker Casillas, també Xavi Hernández, del Madrid i el Barça, i titula La veritable Espanya plural. Público, Itàlia i Grècia, el poder financer agafa el govern. I acabem amb el diari La Razón. La Unió Europea destapa l'herència del PSOE. Espanya bordeix ja la recessió.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Entrem en matèria esportiva, com sempre, amb l'anàlisi que ens porta cada divendres, com també els dilluns, el Ramon Castelló. Ramon, bon dia.
Bon dia.
Comencem amb bàsquet, perquè el Barça-Rigal ja és líder del seu grup a l'Eurolliga, després de derrotar ahir clarament el Montepaschi de Siena, 92-75. Amb aquesta victòria, els de Xavi Pasqual se situen, com dèiem, líders del grup D.
Els blaugranes no van donar cap opció als italians, amb 3 jugadors destacats. Van ser d'inici Erasem Lorbeck i Bonifaz Andon, que es van imposar clarament els homes interiors de l'equip italià, i en l'àmbit anotador va ser Chuck Aitson, amb 22 punts el més destacat. Repassem pel que fa a la jornada de la Lliga ACB d'aquest cap de setmana, on juguen els equips catalans. El Blanco Ruedas de Valladolid juga contra el FIAC Joventut dissabte a les 7 de la... demà a les 7 de la tarda. El Lagunaro assigna Manresa també demà, en aquest cas, a les 8. i València-Barça-Rigel es jugarà demà passat diumenge a 6:45 de la tarda.
Parlem ara de futbol perquè aquest cap de setmana s'atura la Lliga Primera Divisió perquè hi ha partits de seleccions. Alguns països juguen la repesca per a l'europeu de l'estiu vinent i altres, la majoria, la classificació per al Mundial del Brasil 2018, en el cas del grup dels grups d'Amèrica. En el cas de la resta, a Espanya, per exemple, hi ha amistosos.
Sí, en el cas d'Espanya, que juga contra Anglaterra 6:45 a Wembley, contra l'equip anglès demà a aquesta hora, a partir d'un estadi mític. Recordem que en aquesta selecció hi ha convocats un total de 8 jugadors blaugranes: Valdés, lesionat al colze, però molt recuperat, Piqué, Puyol, Xavi, Iniesta, Sergio Busquets, Cesc i Villa. És un amistós, però com dèiem, jugar a l'estadi mític de Wembley, un estadi de bon record per aquests jugadors blaugranes, a més, contra Anglaterra sempre és un partit que pot motivar els jugadors. Recordem que després la selecció marxarà cap a Costa Rica, però d'aquest desplaçament en podem parlar, si et sembla, Ignasi, el proper dilluns, dia que aprofitarem, a més, per repassar el calendari immediat del Barça, que serà força intens.
Força intens en aquest novembre en què ja ens trobem i també al desembre. Per cert, que la UEFA va homenatjar ahir Xavi Hernández, Iker Casillas, Andoni Zubizarreta, actual director general esportiu del Barça, i Raúl González, l'exjugador del Madrid, per haver disputat més de 100 partits internacionals.
Acte de reconeixement de la UEFA per a aquests quatre jugadors amb l'absència de Raúl, sense permís del seu club, el Schalke 04. Sí que hi eren Zubizarreta, Casillas i Xavi. El de Terrassa, a més, podríem dir que va rebre un doble reconeixement, ja que a més de la UEFA, el president de la Federació Espanyola de Futbol, Ángel María Villar, li va entrar la medalla d'or de la federació per haver superat de manera immediata els 100 partits jugats amb Espanya.
Repassem ara els resultats i els horaris dels partits internacionals amb jugadors blaugranes implicats, així com també el dia d'enfrontament de les seleccions que disputen la repesca de l'europeu.
Es va jugar ahir l'amistós Gabon 0, Brasil 2, amb participació als 90 minuts d'Adriano. També va jugar ahir la selecció espanyola sub-21 de Luis Milla, que va derrotar, atenció, per 6-0 a Estònia, partit classificatori pel campionat d'Europa sub-21 que es va jugar ahir, amb nombrosa participació de jugadors blaugranes com Thiago, Cuenca, Bartra o Muniesa, entre d'altres, cap, per cert, de la pedrera del Real Madrid. Per classificar-se pel Mundial de Brasil, aquesta nit, a les 9, jugaran l'Argentina contra Bolívia, en presència de Messi i Mascherano a l'Albiceleste. Segurament veurà des de la grada, o pot participar uns minuts, Alexis Sánchez a l'Uruguai-Xile, que es disputa demà a les 11 de la nit. A Vidal jugarà un amistós amb els Estats Units a França, demà també a les 9 de la nit. I pel que fa a les repesques, aquest vespre, partits d'anada, Bòsnia-Portugal, atenció, molt calent l'ambient, juguen a les 8, els aficionats bosnians que van rebre Cristiano Ronaldo amb crits de Messi i Messi, com que ja saben que el tema li afecta, doncs sí. van triar aquest eslògan. Turquia-Croàcia juguen avui a les 8:05, República Txeca-Montenegro 8:45 i Estònia-Irlanda 8:45.
Déu-n'hi-do aquesta dramàtica repesca per alguns equips com Portugal, que evidentment seria un fracàs per aquesta selecció.
Sí, que parteix clarament com a favorit, a més
sí.
a més.
Però vaja, seria un fracàs si no entrés en l'europeu. Tots aquests partits fan que s'aturi la Lliga, com dèiem, però es disputa a segona divisió la jornada número 13, amb aquests horaris pels equips catalans.
Amb enfrontament directe de Barça B i Girona, que juguen al mini demà a les 6 de la tarda, el Nàstic intentarà repetir aquest efecte d'Alessandro Camp de l'Alcorcón, també demà a les 6, i el Sabadell, que juga a casa a les 10, també demà contra el Córdoba.
Parlem ara d'una iniciativa solidària que ahir el portaveu de la Junta del Barça, Toni Freixa, va explicar i que es desenvoluparia a partir de la tornada de la Copa contra l'Hospitalet al desembre.
El 21 o el 22, ja en parlarem perquè tindrem més detalls en aquell moment, però portarà per nom Diada Solidària del Soci. El Barça es compromet a que totes les entrades que quedin alliberades les cedirà a entitats i col·lectius que treballen pels més desafavorits. És a dir, que bé, a més, tots els diners que pugui recaptar per l'alliberament del seient lliure també pels socis, els socis no ingressaran res, i d'alguna manera seran els socis els qui amb aquest alliberament donaran aquesta opció. Freixa va comentar altres acords de la Junta, com fer un acte d'homenatge a l'expresident del club Josep Sunyol, assassinat durant la Guerra Civil, o treure les xarxes de darrere de la porteria al Camp Nou, darrere les porteries, qui són des de tot el cas Figo.
Parlem de l'Espanyol perquè ben aviat es reincorporarà als entrenaments el lesionat Juan Albín.
El jugador uruguaià es trobava al seu país recuperant-se des d'una operació que va tenir el 13 d'octubre, al recte anterior. A partir d'aquest de demà dissabte ja estarà a les ordres de Pochettino.
Ara parlem de tennis perquè s'està posant molt interessant el Masters 1000 de París amb els principals favorits ja classificats pels quarts de final.
Una ronda que jugarà avui, Berdych contra Murray, Monaco contra Federer, Djokovic contra Tsonga i Ferrer contra Isner. Amb aquestes alçades de torneig ja hi ha tots els classificats per la Copa Masters que es disputa a Londres del 20 al 27 de novembre. Són Berdych, Tsonga, Fish, que se sumen a Djokovic, Nadal, Murray, Federer i Ferrer.
I a Abu Dhabi, on Fernando Alonso va perdre en l'últim Gran Premi l'any passat al Mundial, es disputa el penúltim Gran Premi d'aquesta temporada de Fórmula 1.
Sí, circuit de mal record, es disputarà demà les dues, penúltima prova abans de l'última a Brasil a finals d'aquest mes.
Amb això acabem, gràcies Ramon, a les 9 més esports i continuarem pendents de l'actualitat esportiva. Bon dia.
Bon dia.
www.radioestel.cat. Sintonitza'ns a internet i no perdis el fil.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Saps perfectament que en altres estacions també hi ha neu. Així i tot, aquest no és el motiu pel que sempre has pres la mateixa direcció, oi?
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiarà sense parar a les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels que té ben clar on va, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi.
Fins al 16 de novembre tens un 20% d'estalvi en tota la sabateria i en peces d'abric.
I un 30% d'estalvi en americanes i vestits per home.
Canvia les bonificacions per descomptes en les teves properes compres de l'1 de desembre al 5 de gener de 2012.
Setmana de les ofertasses a l'aniversari. Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
3 minuts i mig i seran 9:15. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta, la més important, és l'accident que s'ha produït fa una estoneta a la C-58, a l'inici de la C-58 de l'autopista del Vallès, a la zona de Torrebaró, sortint de Barcelona. Acaben d'obrir el carril que teníem tallat al trànsit, però encara hi ha aturades intermitents entre el Nus de la Trinitat, Montcada i Reixac, C-58, sortint de la Ciutat Comtal. Aquí a Montcada també el trànsit és lent d'entrada a Barcelona. Tot plegat afectat a les dues rondes de la Ciutat Comtal. Atenció, perquè la ronda de dalt, en sentit Besòs, presenta aturades ja des de la Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha molts problemes des de la Gran Via fins a aquest Nus. Per tant, avui problema a les dues rondes de Barcelona per anar cap al Nus de la Trinitat, en sentit Besòs. A banda d'aquesta incidència, però, en principi, la resta de la xarxa viària, poca cosa. És a dir, hi ha aturades, però les que toquen, en plena hora punta, i en aquestes vies que envolten Barcelona. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informar que Ferrocarrils de la Generalitat ofereix un bitllet combinat de tren i accés a la cripta de Gaudí i al recinte de la Colònia Güell. Aquest bitllet combinat es pot adquirir a les màquines autoexpenedores de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat situades entre Plaça Espanya i Cornellà Riera. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui divendres hem d'esperar que s'imposi el sol en general a tot el país. Els núvols, en principi, avui serien encara poc abundants, tot i que s'aniran formant ja alguns núvols baixos a la zona del litoral, sobretot més abundants i més compactes a partir de mitja tarda, i de cara al final del dia podrien arribar a deixar alguna precipitació de caràcter feble en aquest sector. A la resta del país s'imposarà el sol amb el pas d'alguns núvols alts i prims al llarg de tota la jornada. També a partir del vespre es formarien alguns núvols baixos a la zona del prelitoral. Les temperatures màximes avui esperem que siguin una mica més altes respecte a les d'ahir i esperem, doncs, que en general es situin entre els 17 i els 22 graus, tot i que la zona del Pirineu oscil·laran entre els 13 i els 18. De cara al cap de setmana, esperem doncs, que els núvols siguin més presents en general i també amb algunes precipitacions de caràcter feble i de caràcter dispers a punts del litoral i també del prelitoral, precipitacions que en conjunt serien poc importants però una mica més destacades de cara a diumenge. Les temperatures al centre del dia seran un pèl més baixes. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé.
Hola, molt bon dia. Itàlia comença el compte enrere pel final de l'era de Silvio Berlusconi. Avui al matí es vota al Senat la llei de pressupostos amb les esmenes imposades per a Europa. Mentrestant, a Grècia, l'exvicepresident del Banc Central Europeu, Lucas Papadimos, serà el nou primer ministre. La cancellera alemanya Angela Merkel ha negat que s'estigui estudiant la creació d'una Europa a dues velocitats. D'altra banda, la Comissió Europea ha rebaixat les previsions de creixement d'Espanya i li pronostica l'incompliment de l'objectiu de dèficit i també l'endarreriment de llocs de treball fins al 2013. El diari basc Gara publica avui íntegrament l'entrevista que han mantingut amb dos membres d'ETA. Asseguren que el desarmament és a l'agenda, descarten formar part d'una negociació política i veuen un canvi en Mariano Rajoy, que segons ells hauria entès que ha d'actuar amb responsabilitat. Esports bàsquet, el Barça Rigal és líder ja del seu grup D de l'Eurolliga després de guanyar el Montepaschi de Siena per 92-75. En futbol es juguen avui partits de repesca per l'Eurocopa 2012, entre ells el Portugal-Bòsnia. Mentrestant, la selecció espanyola ja es troba a Londres per jugar demà al partit amistós contra Anglaterra. Fins aquí les notícies, la informació torna a les 9 del matí.
Cada setmana al primer cafè de Ràdio Estel busquem el millor per la teva butxaca i per això tenim l'aliat perfecte. L'aniversari Hipercor, un aniversari ple d'ofertes, ofertasses i oportunitats, te les expliquem totes. Recorda-ho, cada setmana al primer cafè de Ràdio Estel, cap a 9:45 del matí, l'aniversari Hipercor. Celebrem el millor per la teva butxaca. Cada 5 minuts mor un cristià a causa de la seva fe. Ajuda l'Església Necessitada et convida el 25 de novembre a 7:45 de la tarda a una tertúlia amb Paloma Gómez Borrero, testimoni privilegiat de la lluita de Joan Pau II per la llibertat religiosa en el món. Serà a l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, al carrer Mallorca 283. Confirma la teva assistència i, si ho vols, participa amb alguna pregunta al 93 237 37 63 i també al correu fc@ain-es.org indicant nom i cognoms. El 25 de novembre a l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, tertúlia amb Paloma Gómez Borrero. No hi faltis.
Pel que fa a la previsió pel proper cap...
Ho vas mirar ahir abans d'ahir. També ho miraràs demà, demà passat i l'altre. Reconeixeu-ho. Consultaràs quasi obsessivament la previsió meteorològica fins al mateix dia que vagis a esquiar.
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiaràs sense parar les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels previsors, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
Saps què és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. El teu equip guanya per golejada. Al metro coneixes una noia. I a sobre, al Corte Inglés, t'emportes un jersei i un polo Emilio Tucci que tots dos et van perfectament bé i que ara cadascun només et costa 39,95. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés. Te'n sorprendràs?
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen gairebé 4 minuts de 8:45. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen Lluís Sols, professor i membre de Cristianisme i Justícia. Bon dia, senyor Sols.
Bon dia.
També comptem amb la presència del periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bon dia, senyor Aragonès.
Bon dia.
I des de Tarragona avui ens acompanya la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès. Senyora Borbonès, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem comentant les principals notícies econòmiques i polítiques d'aquesta convulsa Europa o d'aquesta complicada zona euro. La Comissió Europea alerta d'una nova recessió a l'eurozona, coneixíem aquesta notícia ahir al migdia, i revisa a la baixa la previsió de creixement. Especialment preocupant és això per Espanya, que veu rebaixada aquesta previsió de creixement al 0,7% de cara als propers dos anys. També el dèficit, que no es complirà, arribarà al 6,6%, 6 dècimes per sobre de l'objectiu marcat, i l'atur, gairebé un 21% d'atur, encara els dos propers anys. Podríem dir que això no ho arregla ni el nou govern espanyol, sigui del color que sigui.
Clar, evidentment. A veure, això s'havia anunciat, no?, que si davant de la crisi s'utilitzaven receptes de contracció fiscal, de contracció de les despeses públiques, això podria produir una segona contracció. S'havia dit molt i està passant. Llavors, no només Espanya, estan tots els estats europeus i fins i tot països emergents, etc., baixant les seves previsions de creixement, perquè, clar, la contracció fiscal que s'ha produït, que a més amb la crisi de l'euro ha estat molt més forta de la que s'esperaven, doncs està produint una reducció de la demanda mundial i una baixa de les perspectives de creixement de tothom. A veure, en aquest sentit jo volia dir el següent. Davant de la crisi hi ha dos polítiques possibles, la política de la contracció fiscal, que és la que s'ha fet, i la política, diguem, d'afavorir una certa inflació. I allò que ens ha passat és que els problemes de l'euro ens han obligat a fer la política dolenta. O sigui, gairebé tothom està d'acord que produir una certa inflació, d'estimular l'economia en tipus d'interès baixos, etc., era la situació millor. La política millor. I llavors la política que s'ha fet és la contrària, una política que no genera feina, genera atur. O sigui, la política de reduir la despesa pública i de no imprimir més diners, allò que produeix és atur. Per què estem fent la política equivocada? Perquè la Unió Europea, la zona euro està mal construïda. Llavors els votants alemanys no permeten les polítiques inflacionàries, i el pacte d'estabilitat que va fundar l'euro tampoc. Llavors, estem en una mena de presó. L'euro avui és una presó que ens obliga a fer una política equivocada, que està perjudicant a tots, també als alemanys.
Mm-hmm. Senyor Aragonès, per exemple.
Bueno, jo no estic d'acord amb això, però bueno. Anem a veure. Un dels problemes que tots els països europeus tenen és l'accés, un excés de despesa pública. Tots els països europeus, tots, inclús doncs, Alemanya, inclús França, perquè aquí la gent diu, no, és que volíem ser, a mi m'agradaria ser com Alemanya i França, el que passa que no ho som, però Alemanya i França no vol dir que són països modèlics, no són països modèlics.
No tenen perfecció econòmica.
A França acaben de pujar l'IVA, acaben de pujar l'edat de jubilació, acaben de pujar, fi, altres coses, no? O sigui que, per tant, tenen els seus problemes, no? Home, ja m'agradaria tenir els seus, no? El problema central jo crec que és que un model d'estat mastodòntic, que és el que s'ha fet a Europa, doncs a mi em sembla que això no va. És a dir, que l'estat té que fer alguns serveis, l'estat, sí. Ara, aquells serveis que pot fer la iniciativa privada, que no els faci l'estat, perquè escolti'm, és que l'estat és un pèssim administrador. Repeteixo, pèssim administrador de la cosa pública, perquè ja ho hem vist, que quan se'ls dona diners, doncs a la despesa se'n va tremendament, no? Aquí ho hem vist amb el tripartit, ho hem vist amb el... Llavors, o amb el govern passat, no? Amb el passat, perquè ja encara
està... El Zapatero, que està a punt... Sí.
Llavors, doncs, vull dir, bueno, què passa? Doncs pugen els números de funcionaris d'una manera increïble, pugen el número de despeses tal, volen fer-ho pràcticament tot com si fossin empreses privades, i el que fan doncs, és generar més dèficit i, per tant, el problema llavors ja no és és el problema de que no generen cap confiança en el ciutadà, de que allò doncs, és una economia que funciona. No? Les economies no funcionen, a mi em sembla, perquè hi ha massa estat, massa gruix de despesa pública improductiva, perquè no produeix absolutament res. O sigui, molts funcionaris estan allí per fer tràmits. Llavors, escolti'm, miri, tregui'ls tants tràmits per muntar una empresa, tants tràmits per fer totes aquelles coses que un ciutadà hauria de poder fer i tal. Escolti'm, doncs no, aquí necessitem 10.000 tràmits, 10.000 no sé què, tal. Per què? Perquè hi ha que donar vida a una sèrie de funcionaris que ens hem inventat, que hauríem de ser, escolti'm, ara doncs els gossos han de portar tots culleret de no sé què i tal, i hem de crear una inspecció perquè els portin els collarets d'una manera tal, llavors els inspectors a la seva vegada doncs no compleixen bé i hem de crear doncs un cos d'interventors perquè això no funciona en cap lloc, això.
Bé, una visió també del que és la despesa i l'administració, senyora Borbonès.
Sí, jo el que m'estic plantejant i fa dies que estic meditant, que escolti, fa molt temps que em parlen i parla molta gent de tota aquesta casuística i avui diem A, després diem B, després diem C. Escolti, jo estic pensant que algú hauria de fer una tesi doctoral, pensant a veure tot això que s'ha dit i de començar a demanar explicacions, perquè s'ha parlat moltíssim i em sembla que ningú té res clar. I això és una manca de responsabilitat de les persones que es comprometen amb la cosa pública, perdó, d'alguna manera. De veritat que penso que hi ha hagut també en tot això, en tota aquesta situació, per una part convulsa, per una altra part realment pot ser fruit de l'estultícia de molta gent que ha volgut fer diner ràpid. És a dir, aquí hi ha moltes causes, però és que a més també hi ha un gran desgavell, per dir-ho així, de racionalitat, de sentit comú, de, en fi, realment, de que algú sàpigui o vulgui pensar que podem anar i que hem d'anar millor en benefici de tothom.
Del que són la situació a Grècia i a Itàlia, què destacarien? Són importants les novetats que tenim d'aquesta setmana, especialment d'ahir i avui sobre Itàlia. Berlusconi sembla que deixarà la setmana vinent el poder. Diem sembla perquè a Itàlia sempre tot és tan imprevisible.
Fins a l'últim segon.
Exacte.
Sembla que tant Grècia com Itàlia s'encaminen cap a governs tècnics, des de concentració nacional, govern d'emergència, dirigit per tècnics, molt vinculats al sector financer europeu, al Banc Central Europeu, i sembla que aquesta, diguem, pot ser una solució, en el sentit de que si aquests governs tècnics guanyen la suficient credibilitat dels mercats i fan les mesures adequades, mesures que en aquest moment, tal com estan les coses, han de ser de contracció fiscal, de reducció de despeses, no vol dir que no s'hagin de fer en aquest moment, ateses les circumstàncies, doncs això sembla que és un camí de solució, almenys de la part més dura de la crisi. Però jo no puc deixar de respondre amistosament allò que ha dit Salvador
Agurri, amistós,
en el sentit que l'Estat té la culpa de tot.
L'Estat no té la culpa, la culpa la tenen sempre les persones, els Estats.
Que hi ha massa Estat, ha dit que hi ha massa Estat.
Jo no puc estar més en desacord d'això, i vull subratllar algunes coses.
I per què creu que ha d'haver, que sí que està bé que hi hagi Estat?
A veure, perquè en una crisi financera com aquesta, la solució la té l'Estat. Ja la del 29, que va ser molt semblant a aquesta, es va sortir amb més pes de l'Estat, amb més acció dels Estats. Llavors, els països que poden contribuir, els països que poden escollir, perquè els països de l'euro no poden escollir perquè estem atrapats, com deia, en una mena de presó monetària, estan fent polítiques expansives, com és lògic, amb dèficits públics, imprimint diners, afavorint una mica d'inflació, etc. I parlo de països com Estats Units, que no tenen un estat massa desenvolupat, o com Gran Bretanya, que porta 20-25 anys, bueno, amb una certa reducció, amb polítiques una mica de tipus una mica més neoliberal. I vull dir una cosa per terminar. Els països que millor funcionen del món, els que econòmicament tenen rendes més altes, els que tenen una qualitat de vida major, els models, són els països nòrdics, que són els que tenen un estat més desenvolupat. A veure, aquesta crisi no és una crisi de països amb estats grans o països amb estats petits. És una crisi financera que afecta a tothom i que necessita polítiques econòmiques expansives. I l'euro té una arquitectura tal que no les permet fer. I per això estem amb tipus d'interès alts, amb contencions fiscals, que és just el contrari del que necessitem. Ara bé, amb aquesta arquitectura, els espanyols, els grecs, els italians, mentre no canvia, no podem fer una altra cosa. O sigui, jo estic d'acord que es fessin aquestes contraccions de les despeses, però és que està mal muntat. Si tot l'euro tingués una altra política, no tindríem necessitat de fer això. I una conseqüència molt important: si tinguéssim una expansió monetària, allò que ara ens anuncia, una expansió econòmica vol dir, allò que ara ens anuncien que no tindrem, que les coses anirien pitjor, si tinguéssim una expansió econòmica, augmentarien els ingressos de l'Estat i d'una manera automàtica s'anirien reduint els dèficits. O sigui, Hi ha una política per solucionar això que l'estan aplicant anglesos, l'estan aplicant estadounidenses, però nosaltres, els de l'euro, no podem.
Però també ajudar, suposo que és el que volia dir el senyor Aragonès, ajudar també la iniciativa social, la iniciativa empresarial privada, que dona llocs de treball... també seria un camí. Sí, senyora Borbonet.
Si em permeten, jo podria compartir el tema del concepte de la tasca de l'Estat. L'Estat el que deixeix és marcar polítiques i marcar línies. Ara, no intervindre en la seva execució. Jo entendria que aniríem a aquesta línia intermitja. L'Estat el que deixa és una ratlla molt, com un marc molt prim, molt fort, que té unes idees molt clares, però que llavors deixa a la societat que això desenvolupi, faciliti que ho desenvolupi la societat. No l'Estat ho ha de fer tot. No l'Estat ho ha de fer tot perquè després, com comentava el nostre amic Alexander Aragonès, deia, és que llavors això es converteix, com han vist a Itàlia, que tenien tants funcionaris públics, perquè com que no sabien què fer la gent, perquè no anés a l'atur, o feien funcionari. Però, escolta, això el que fa és anar consumint els propis recursos. El que ha de fer l'Estat fort vol dir que ha de donar línies clares perquè tothom pugui després desenvolupar les seves pròpies iniciatives. Protegir els emprenedors, protegir qualsevol iniciativa, això sí, facilitant-la, però deixar també la societat que faci la seva tasca, que aporti també el seu grau de complicitat amb la nostra societat.
Bueno, avui tenim aquí l'exemple a casa nostra, diríem, no sé quants ajuntaments quebrats, però no quebrats. És que a Moià, per exemple, si la gent no s'escombra al carrer, no l'escombrarà ningú.
Certe.
Bueno, a Moià, per dir.
Hem tingut notícia, per exemple, que a Sant Cebrià de Vallalta no hi ha policies a la nit, per exemple, per estar a Moià.
Anem a veure, la gent es queixa de que no hi ha un cap, perquè li entret el cap aquell que dues persones o tres a la setmana hi anaven allà, i es queixa per la retallada del cap, però en realitat, vull dir, la despesa excessiva, l'expansió excessiva d'aquestos pressupostos, doncs ha portat a l'ensorrament, diríem, de molts ajuntaments, no solament d'aquí, sinó de fora d'aquí. També, doncs, ajuntaments, a més dels ajuntaments, també hi ha comunitats autònomes, doncs, que deuen més del que recapten, molt més deuen del que recapten, i llavors, doncs, clar, tampoc poden fer. Quines polítiques socials se poden fer si tu no tens res a la butxaca? Què pots donar? Quina política social? Llavors, tots aquests que parlen ara a les campanyes electorals, hem de mantenir les polítiques socials. Escolti'm, per mantenir les polítiques socials hi ha que tenir calés a la butxaca. Si no tens calés a la butxaca, és a dir, si no tens gent que estigui a l'economia i que realment aporti aquests calés a l'Estat, que cada vegada n'hi ha menys, doncs llavors, jo ho sento molt, aquí no hi ha polítiques socials. No és possible una política social.
Senyors, parlava el senyor Sols de governs tècnics a Grècia i Itàlia. Sobre això volen comentar alguna cosa? Senyora Borbonet, o sobre altres coses?
Sí, però quan parlen això dels governs tècnics, que també ho he estat llegint, a veure, el que volen dir és que governs de persones que saben el que fan. La paraula tècnic, segons com també...
Això no vol dir que els altres no sàpiguen el que fan.
Doncs mira, moltes vegades, com estàvem comentant ara, potser s'han imaginat unes coses que no han valorat fins a quin punt això comportava una decisió de tipus polític. A vegades no s'ha contrastat des del punt de vista tècnic, o no s'ha volgut escoltar el punt de vista d'aquella persona que entén una miqueta més. Jo el que els tornava a dir, crec que hem de retornar al seny, i quan si ha d'entendre per tècnic la persona que hi entengui una miqueta més, és lògic que sí, perquè és que a vegades hem vist persones i ministres, o com vostès vulguin dir, que parlo de ministres perquè ara fem eleccions
a l'Estat. I consellers,
i consellers.
Però ara, i alcaldes.
De tot.
Bé, a les eleccions s'elegeixen diputats, de fet, no ministres.
Estava pensant en una ministra que volia cogir d'Espanya fent en totes les línies l'AVE, que imagini's quina idea que devia tenir, que algun AVE que es va construir en la seva època l'han tingut que tancar per manca de demanda dels passatgers, no?
Vull dir, amb ella li anava bé per això,
Escolti, però torno a insistir.
Amb ella li anava bé.
Aquesta senyora era la negació de la tècnica, que no va poder preguntar, no li van fer un informe dient-li el grau de viabilitat i sostenibilitat d'aquella, per exemple, d'aquella gran despesa. Què farem d'aquella despesa que es va fer amb aquella construcció d'aquell AVE, que era, no sé si era per Castella-La Manxa o no sé per on era? Escolti, això em referia. I llavors, clar, ara estan dient amb un cert to, una miqueta despectiu, no, és que serà uns governs tècnics. Què vol dir tècnics? Han de ser de persones que hi entenguin, que tinguin responsabilitat, que saben el que fan, que moltes vegades potser algunes persones ho fan amb tota la il·lusió, amb tota la bona voluntat, però no res més que això, bona voluntat sense mesurar si realment això es pot fer o no es pot fer. El que estava parlant ara també estàvem dient quan ens referíem d'alguns serveis. Hi ha una cosa que a mi m'agradaria que en aquesta emissió ara potser hauríem de parlar més a fons, que és el tema de l'economia social, un plantejament, diguéssim, d'una societat en el futur que deixi d'una banda l'economia dels mercats i comenci a parlar que realment potser alguna sortida la tindrem a través de les tesis provenients de l'economia social, que és baix en la doctrina social de l'Església, no?
Uh-huh. Dic, eh? Sí, sí, aquí podríem parlar de moltes
això
coses.
Això és un altre tema, que a mi em sembla molt bé.
Se'ns oblida aquest concepte massa sovint.
Sí, 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 sí. No, això és molt bé, i són polítiques essencialment de l'autèntica solidaritat, uh-huh. Perquè aquí tothom parla de solidaritat, ningú deixa de parlar de solidaritat, de no sé què i de no sé quantos, no?
Sí, recordem el que l'Església va proposar fa uns dies, és a dir, un canvi radical a l'hora d'entendre les finances i l'economia mundial.
Ahir precisament va haver un missatge de Benet XVI, sí. Al Congrés Nacional de Famílies de Bolívia, i va dir que és un escàndol l'atur i mantenir, diríem, sous en els que el seu poder adquisitiu no arriba a poder mantenir una família, i a més situacions d'empleu que és molt, molt inestable, que fa trontollar, diríem, la dignitat de les persones, no? Perquè no saps, no, avui tens un empleu, però demà pots no tenir-lo, i llavors doncs, aquella persona viu amb una ànsia tremenda, aquell pare, mare de família, o aquelles dues famílies, aquell pare i mare, els dues, vull dir. Dient això, vull dir, que encetem, ja dic que és un altre tema, però sí. Vull dir, aquí hi ha una clara... Jo pensava que se referia a Europa, però no, se referia a Bolívia, és a dir, parlava al Congrés Nacional de les Famílies de Bolívia, però dic, escolti'm, això és igual aquí, no?
Es pot aplicar a qualsevol país.
Escolti'm, és un escàndol i és una immoralitat el fet de que hi hagi treballs molt precaris i el fet de que hi hagi sous precaris i el fet de que hi hagi un atur, diríem, tan alt, no?
Bé, avui la tertúlia d'actualitat la compartim, amics oients, amb el professor i membre de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, amb el periodista Salvador Aragonès i amb la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès. Efectivament, allargar-nos sobre temes econòmics amb el complicat panorama que tenim a Europa donaria per hores, però m'agradaria...
Sí, però si jo voldria només dues paraules sobre el tema dels tècnics, no?
Sí.
Bé, jo que he viscut a Itàlia i que, doncs, vull dir, conec una miqueta Grècia, sí. Doncs, vull dir, ja hem vist... anem a veure, aquests tècnics es tenen que apoyar amb els polítics, perquè al final qui aprova les lleis i qui aprova les mesures i tal no són els governs, són els parlaments. Llavors dius, un govern tècnic doncs, té un altre, potser doncs, la canviem de cares, però en realitat la classe política és la classe política. Llavors aquí està la mare de tots els ous, no? És a dir, que molt que el Monti estigui allí, però escolti'm, si no hi ha unes noves eleccions i no hi ha... és igual, si passarà exactament el mateix, eh? I Berlusconi era un galta, doncs molt bé, escolti'm, i el papa Andreu era un altre, perquè deia una cosa i no la feia mai, no? Llavors dius, escolti'm, doncs vostè, què fem aquí? Perquè canviem la cara del president, s'arreglaran les coses? No, no va per aquí la cosa, és a dir, és molt més fonda el problema, no?
Veurem. Sí,
no, només una cosa, que potser més rellevant que governs tècnics que són governs de concentració, que és cosa que es fa en èpoques de guerres, de grans crisis, que tenen, que es poden demanar sacrificis a la gent molt forts, i sense que cap partit estigui en contra, perquè estan tots en el govern, cap partit dels importants. Són governs de concentració que aplicaran polítiques dures i que en aquest moment realment són necessàries. Però que siguin tècnics o sàpiguen més o menys...
Sí, es va fer ja en els pactes de la Moncloa, aquí a Espanya, en arribat un moment, no va ser un govern de concentració, però sí va ser un acord marc de totes les forces polítiques.
Com va ser les guerres mundials.
I com va ser les guerres mundials, etcètera, que això va funcionar. Ara bé.
Esperem que a Grècia es desencalli la situació.
Home, jo espero que desencalli la situació a tot arreu.
A tot arreu. A
Grècia, Portugal, Espanya, sí, sí, Irlanda, Itàlia, tot arreu, no?
Xina i Brasil, que necessiten créixer també els emergents, que tenen problemes també en aquest moment.
Bé, hem de parlar de l'entrevista que publica avui amb 12 pàgines al diari Gara a portaveus de la banda terrorista ETA. Els etarres diuen que descarten formar part d'una negociació política i es mostren disposats a adoptar compromisos i oberts a desarmar-se. Per tant, podríem considerar aquesta entrevista un pas més. Això sí, hi ha un tema delicat, desagradable. Expressen clarament que no es penedeixen del que ells anomenen la lluita armada. Diuen que ha estat... Però vaja, això potser, aprofundir en això, no faria bé el procés.
ETA s'ha acabat i ara estem veient els passos que a poc a poc s'anirà desfent. El protagonisme ha passat a Bildu, a Mayor, com s'ha donat. I a mi m'ha cridat molt l'atenció de veure com un representant de Bildu va anar al
memorial de les víctimes
del terrorisme. Les coses penso que ja han canviat,
ahir va ser un dia important a Euskadi, tot i que no va haver-hi unitat en les forces polítiques basques. Senyora Agonès, senyora Borbonès...
No, jo crec que... No. Perdó, senyora Borbonès.
Endavant.
No, jo també en aquest sentit estic pensant que ja caminem cap a una nova situació, però deixem-hi, crec que això ho hem de celebrar. Crec que pues, bueno, hem sortit d'on hem sortit, però que realment hi ha aquestes passes que no hi haurà pas endarrere i que mateix tenim la societat basca darrere de Bildu, per exemple, i d'altres possibilitats, crec que es manifestarà amb la voluntat, de veritat, d'avançar tots plegats cap a la pau. Era una miqueta, potser, com el que estàvem parlant abans, potser avui dia hi ha un desig de sumar molts esforços i s'ha arribat malauradament i tristament per moltes persones que ho han patit a arribar a pensar que anem de parlar de les coses que hi ha sortides, que cal en realitat fer-les entre tots.
Sí, jo penso que ETA el que va demanar ahir va ser el suport a Mayur, no? És dir, que a Mayur
agafar campanya, diguéssim, a favor de...
Sempre intervé. El que passa que abans intervenia amb uns quants tiros, no? Ara ja, ara més intervé amb comunicats. Bueno, això és un pas endavant.
I tant.
Ara bé, que a Mayur és el braç polític d'ETA, està claríssim, això. Vull dir, si algú ho dubtava, doncs ara ho diu explícitament ETA. Bueno, que abans era, no sé com se deia, que si el Partit Comunista de no sé quants...
De les Terres Basques,
si tal, tot això era el muntatge d'ETA, vull dir, no és una història. Aquí hem sigut molt indulgents aquí a Catalunya amb ETA, eh? Jo ho tinc que dir amb molta tristesa.
Però també hem estat contundents a l'hora de rebutjar el terrorisme quan ETA ha matat...
Ens ha costat una mica rebutjar el terrorisme, però després de rebutjar el terrorisme, sempre, totes les accions d'ETA, quan ETA feia un pas, tots dèiem, ara, tots apujant... Home, escolti'm, anem a veure, aquí el terrorisme l'ha derrotat la impossibilitat d'ETA de portar a terme les seves polítiques, és a dir, que res, I
sobretot els mitjans utilitzats, que són rebutjables.
No, els mitjans totes. Absolutament rebutjables, i després, doncs, vull dir, evidentment que aquesta no és la via de portar. Però bueno, el que jo volia dir amb això és que ETA, després de tantes morts, després de tants mils i mils de famílies que han hagut de patir persecució, han hagut de patir tortures, han hagut de patir tal, al final tot això ha servit per a res. No ha servit per a res. ETA no ha aconseguit res.
Això era important que passés, és que se n'adonessin que amb la violència no s'aconsegueix res.
És que, esclar, és molt fort això, no? És molt fort això, o sigui que l'actiu d'ETA quin és en aquests moments? Doncs molts morts, molts patiments, molta misèria, misèria humana em refereixo, molta... no ha servit per a res, És a dir, a mi em sembla que tot això ens ha de fer reflexionar una mica, no? Que dic, bueno, i ens ha de fer reflexionar una mica molts també que comentaristes i gent que està a la política o gent que està al món públic, de dir, escolti, miri, vostè doncs era molt condescendent també a vegades amb coses que feia ETA i va dir, home, donem-los-hi una oportunitat. No, escolti, aquesta gent no necessitaven cap oportunitat.
El que sí que serveix d'alguna cosa és el mateix comunicat en què diuen que abandonen definitivament les armes. Això serveix perquè no hi hagi futures morts, diguéssim, si ho veiem així.
Bueno, sí, això...
Parlen ja d'entrar-les, o sigui, que hi ha iniciat converses, però on les deixen, etc. Penso que el procés avança sense marxar endarrere.
Sí, això és veritat.
Senyors, senyora, en els últims 3 minuts de tertúlia parlem breument de la campanya electoral.
Hi ha campanya electoral?
Hi ha campanya electoral, bona pregunta. Hi ha una campanya electoral en marxa, falta poc més d'una setmana ja per les eleccions, hem superat la meitat de la campanya, portem més d'una setmana, i ahir era notícia el polèmic vídeo del PSC. L'han vist, algú de vostè?
Sí. Home, és que l'han posat per totes les televisions.
Sí, oi?
I aquí el van tornar a posar per dir, s'ha suprimit aquest vídeo i el van tornar
que
a posar.
Encara hi és, oi?
Encara hi és, no?
Algú el deu tenir, potser gravat. En tot cas, què pensen de tota aquesta polèmica i de la retirada?
Bueno, la retirada està bé.
És com un joc.
No són bones maneres, perquè això és molt agressiu. Efectivament, és cert que els retalls sanitaris acaben perjudicant a gent que té càncer, etc. I que pot ser greu per a algunes determinades persones. Però penso que és fer demagògia, fer-ho amb aquestes imatges, etc. Perquè gairebé qualsevol política es pot trobar en algun lloc, algú perjudicat de manera molt greu. Penso que és excessiu, sincerament.
Jo crec que és negatiu, primer. Les campanyes del PSC sempre ha estat la campanya de la por. Escolti'm, si no guanyem nosaltres, vindran aquí les retallades. Si no guanyem nosaltres, vindrà el PP. Si no guanyem nosaltres, escolti'm, ahir el discurs d'això. Rajoy no hi és gràcies a que doncs, Catalunya va votar a favor dels socialistes l'altra vegada. Si ve Rajoy, passaran coses gravíssimes. I això no és una campanya electoral, jo penso que això és la campanya de la por. Que això va bé, podria anar bé amb una campanya, però és que els socialistes ho fan cada vegada. cada vegada fan la mateixa campanya, no? Dius, home, aviam, si canviem de xip, no?
Crítica del senyor Aragonès a la campanya del socialista. Senyora Borbonès, algun comentari general sobre
no,
la campanya?
No, jo també m'he sentit que realment crec que n'hi ha campanya, que la gent està més preocupada per altres qüestions i al mateix temps el que els deia abans. Potser també aquestos que es dediquen pues, més a la política, que no són tan tècnics, que realment es replantegin què és el que interessa a les persones. I quan s'ha d'apel·lar tantíssim a la por, com ara comentaven, alguna cosa ens està fallant. Això és fer-ho sempre en negatiu, el que s'han de fer les coses és en positiu.
Sí que volen els ciutadans que els qui surtin elegits diputats i el futur govern facin coses per nosaltres, solucionin el problema de l'atur, la crisi i altres coses.
Que no, serà, que no serà fàcil ni d'avui per demà ni res d'això, això, que aquí miracles no n'hi ha, eh?
De tota manera, el missatge de dir millor que les retalls els faci uns que no té vocació de fer-ho, que no té això com prioritat en el seu programa de fons, que les faci un govern que ja li agrada això de retallar, de reduir l'estat de benestar...
Home, agradar, no crec que li agradi
ningú. No agrada a ningú.
A veure, com dic una empresa, escolta, mira, i això m'afecta a mi, perquè avui jo sé de què va això.
Menys estat vol dir certament això, eh?
No, agafar una
empresa... Jo que parlàvem fa una estoneta, eh?
Et sobren 25 treballadors i els tens que posar al carrer. Això no és agradable, eh?
Sí. No, jo perdonin, abans també ens sumaria que deien abans
segons,
que
sí.
Haurien de fer un esforç pel tema de la concentració. Crec que això, o sigui, no hi ha hagut una guerra, però realment si això del tema de l'economia no és tan bé els resultats com si hi hagués hagut una guerra, haurien de parlar d'aquest concepte de la concentració.
Sí,
que
ho,
crec que ens fa
ho
molta
ha proposat
falta.
Algun dirigent durant Lleida concretament. En tot cas, veurem com evoluciona això. Gràcies, Salvador Aragonès, Carme Borbonès des de Tarragona i Lluís Sols. Bon dia a tots tres, fins la propera.
Gràcies.